Sandy Cortells, bon dia.
Bon dia.
Estem sentint una cançoneta que ens parla d'una pajarita de paper.
Sí, perquè és una de les meves distraccions favorites de menut, que és el que s'anomena la papiroflèxia, o n'hi ha que utilitzar la paraula japonesa, que és per origamis.
Ah.
I jo fa moltíssim de temps que em dedique, quan tinc una miqueta de temps, que cada vegada és menys, per desgràcia, a fer origamis, o en este cas la pajarita, el pardalet de paper, no?
Uh-huh.
Ara, en xiquets menuts, és com que se m'ha reviscolat l'afició i he tornat a fer algunes. De fet, si a Ràdio Vila-real us he portat una grua, en castellà una grulla,
sí,
de paper, molt xula, perquè he fet servir un paper de color, que és d'una empresa de Vila-real, a més, jo sempre reivindique tot, que és Clariana. Jo, per relació familiar en l'empresa de menut, doncs és una empresa que sempre ha fabricat paper especial en un gramatge bo, és a dir, és de moltíssima qualitat i de molts colors. Estic fent propaganda gratuïtament, però bé, com és una empresa del paper...
Però és la realitat.
Sí.
No obstant, aquesta afició... es pot fer en qualsevol lloc, sobretot, per exemple, estàs en una conferència,
sí, sí,
i te concentres, o sigui, el fet d'estar fent un animalet, el que t'agrade,
sí,
estar fent aquesta pràctica, que és la papiroflèxia, t'ajuda inclús a concentrar-te,
sí,
en el que en aquest moment s'està fent, que no té res a veure si parlem del Congrés i del Candy Crush d'esta famosa presidenta, sí, de...
Jo t'ho deia abans, que una miqueta de broma, no?, que sempre me'n recorde de Celia Villalobos,
sí, sí,
la diputada,
sí,
que jugava al Candy Crush i a més la van criticar moltíssim.
Clar, bé, això no és el mateix.
Realment el Candy Crush jo crec que no te deixa escoltar, perquè ahí n'hi ha,
clar,
molts colorins.
Clar.
Però quan estàs fent una activitat manual d'estes, jo que ja tinc molt interioritzat com es fan algunes d'estes figures, d'estes peces, jo no estic pensant, jo realment estic escoltant el que diuen.
Uh-huh.
I de vegades m'ha passat, perquè tinc paperets per la taula,
uh-huh,
i faig barquetes de paper, però compulsivament puc fer 20 en 20 minuts o en 30 minuts, no ho sé, faig moltíssimes i molt menudes, molt grans, perquè això també t'ajuda una miqueta a practicar, no? Quan el paperet és més menut, els plecs doncs costen més, utilitzes més la punta dels dits o les ungles directament, i sí que dic que allò que diuen que els homes no poden fer dues coses a la vegada, jo sóc home i almenys això ho puc fer, perquè de fet, te contava també, si és un discurs d'algú que pel que siga t'està posant nerviós, això t'ajuda, després parlarem de la psicologia del que n'hi ha darrere la papiroflexia, però t'ajuda molt a portar la ment a altres llocs que no siguen els nervis ni coses així. Per tant, a veure, no vaig a dir que ara estiguem tots els regidors en el ple fent barquetes de paper, perquè això seria igualíssim en les notícies, la risa,
sí,
però bé, jo t'estic parlant d'una experiència personal en tota la bona voluntat i innocència del món que he fet molt de temps, que és distraure't, però concentrar-te, distraure't d'allò roïn i concentrar-te en allò bo a,
sí,
través,
sí,
de la papiroflexia.
Sí. D'on ve? És de art.
Doncs imagina't que si comencem a investigar, doncs és tan vell com la mateixa invenció del paper.
Uh-huh.
I, per tant, normalment se situa l'origen dels origamis o de la papiroflexia en la mateixa Xina. La paraula origami, en concret, ve de dos paraules japoneses, que és ori, que és un verb oru, que significa plegar o doblar, i kami, que significa ni més ni menys que paper. Bé, com he dit, sembla ser que es va originar a Xina al voltant del segle I o II després de Crist, i que d'ahir va passar al Japó, on es va arrelar com una tradició que de fet quasi avui en dia és més japonesa que xinesa, però en els dos països n'hi ha molt de seguiment. Entre el segle XIV i el XVI és el que s'anomena el període Muromachi en el Japó, i el paper es va fer més barat, més econòmic. I això va fer que durant aquests segles, a cavall, com he dit, del 14 i el 16, els origamis es convertiren en una espècie d'art nacional del Japó i es van escampar moltíssim. I, de fet, depenent de la qualitat dels papers que podies adquirir, doncs, te situaves en una classe social o una altra, és a dir, els camperols i els aristòcrates no tenien el mateix tipus de paper i per tant es distingia la qualitat del paper que utilitzaven per a fer la papiroflèxia o els origamis. Després també arriba a Occident, sembla ser que com que ja al segle XIII doncs, es popularitza el paper, doncs comencen a fer-se algunes figures, sembla ser també en la nostra Europa, no? Una qüestió també sobre el tipus de paper. Clar, el paper dura menys que el pergamí, aleshores a l'hora de conservar algunes peces, doncs molt antigues, doncs depenent del material s'han pogut conservar o no, però la tècnica estava ahí, independentment que el material fora més durable o menys, no? Bé, vaig a fer un salt en el temps, he dit dels orígens, però hem de recordar que fa només segle i mig van haver molts canvis en el Japó, ja que els nord-americans, que són els garants del capitalisme en el món, doncs volien aconseguir comerciar amb Àsia i necessitaven algunes concessions en concret del Japó. Aleshores, això fa que les cultures entren en contacte, sobretot dels Estats Units, per tant Occident i Japó, i per tant Orient, i tots aquests esdeveniments al que es considera el primer llibre d'origami en anglès, que es deia Haiden Senbatsuru Orikata. Està mig en anglès, mig en japonès, i a partir d'aquest llibre, de fa segle i mig, doncs comença a escampar-se per Occident l'art de fer origamis. L'origami en principi es tallava, se pegava, es pintava, però avui en dia n'hi ha especialistes en fer papiroflexia que diuen que l'únic que pots fer amb el paper són plecs, que no el pots tallar, ni el pots tallar en tisores, ni amb les ungles, ni res. Només el pots plegar, doblar, res més. Però, com tot, en això n'hi ha matisos i n'hi ha diverses opinions, no? L'Exposició Universal de París del 1878, en el periòdic Meiji, ja apareixen allí moltíssims origamis i sembla ja que s'unifica una miqueta tot a nivell internacional. Finals d'aquest segle, del segle XIX, Friedrich Froebel incorpora i desenvolupa les seues tècniques d'origamis a l'ensenyament, a l'escola, que és un dels llocs on jo moltes vegades he utilitzat el paper com a ferramenta d'aprenentatge que també explicaré després. Qui popularitza el nostre país, a Espanya, la papiroflèxia fonamentalment? Doncs bé, molta gent es sorprendrà perquè el que va popularitzar la papiroflèxia a Espanya va ser ni més ni menys que Miguel d'Unamuno. Molts haureu llegit a l'institut, jo recordo obres com la de Sant Manuel Bonomàrtir i coses així, no? I bueno, és un escriptor fantàstic. Doncs a banda de la seva literatura que tothom coneix, doncs també és molt important la seva afició, l'afició d'Unamuno a fer pajaritas de paper, pardalets de paper. Uh-huh. I potser és poc coneguda, però per això l'estem comentant així. Ell també escriu moltes obres literàries al voltant de la papiroflèxia i té un tractat que ella anomena cocotologia, que és una paraula que crea, que utilitza i crea el mateix Unamuno, que ja sabeu que era lingüista, entre moltes altres coses, per a definir este art, l'art de la papiroflèxia. Perquè cocotologia ve de cocot, que significa una cosa així com gallina o pardalet en francès, no? I de fet, també relaciona Unamuno dels primers del món la pedagogia i la papiroflexia, per exemple, en un assaig que va fer que s'anomenava Amor i pedagogia, que em sembla una cosa preciosa, no? Jo que sóc un gran enamorat de la pedagogia, poder utilitzar una afició que tinc infantil per aportar-la a l'aprenentatge, em sembla. Per tant, Miguel d'Unamuno en la península ibèrica i per extensió també en Amèrica Llatina el podrien considerar com a pare de la papiroflexia, no? Uh-huh. Després també hem de parlar d'altres aspectes. Havia dit abans que només es pot doblar el paper. Hi ha un autor que es diu Akira Yoshizawa, el meu japonès no és que siga molt, i que Akira revoluciona la papiroflexia perquè incorpora una nova tècnica que s'anomena el plegat en humit. Què vol dir això? Hi ha figures que les podeu buscar a internet, per exemple, d'un bou que té un realisme espectacular, i este bou es fa només amb plecs en el paper, però després es perfilen les puntetes amb una miqueta d'aigua, amb humitat. I això fa que la peça no tinga les puntes tan punxegudes com pot ser qualsevol de les peces que estem acostumats a fer, com la grua que he portat així a Radio Vila-real. Aleshores es queda una figura una miqueta més natural. Esta tècnica li la devem a Akira Yoshizawa. Una altra de les coses que s'han incorporat, sobretot en l'ensenyament, a través de la papiroflexia, és la geometria, perquè en realitat el que tenim són tres dimensions, no? Perquè només tenim la cara, és a dir, no tenim com el quadre quan el fem, i a partir d'ahí doncs, apareixen molts teoremes i axiomes de l'origami que s'han utilitzat també fins i tot per a la comprensió del que és la física, no? Actualment. Bé, una de les persones que també van fer avançar en incorporar moltes figures noves va ser Michel Lafosse, que el que dic és que es pot fer de tot, es poden fer avionetes, la grua que he portat així. Hi ha una cosa que jo feia de menut, això és una maldat, vull dir, no aprengueu de les maldats, jo les explique per a que no les repetiu. No sé si algú ha sentit parlar de les bombes d'aigua.
Sí.
Sí. Doncs tu feies com un cubícul, d'acord, i podies ficar l'aigua dins i l'aigua no s'inicia, si feies bé la figura. I jo recorde, com jo era l'expert en fer bombes d'aigua, en fer papiroflexia, un dia en casa d'un amic va fer unes quantes, i jo, en la meva defensa, he de dir que jo no les vaig llançar per el balcó, les vaig llançar el meu amic, però he de reconèixer que jo...
Vas participar.
I era menor, per tant, no sóc responsable, ja tindré 11 anys. Jo les vaig fer, jo les vaig produir, però va ser una altra persona. Això que diuen de el passiu-agressiu, doncs ahir vaig ser una miqueta així, no?
Sí, sí,
Les bombes d'aigua, no sé si les heu sentides.
No, a més, i les han vistes com se practica, inclús hem participat, eh?
Ah, heu participat, sí. És molt de la nostra infantesa.
Sí, sí, sí.
N'hi ha una altra cosa que també m'agradava molt fer, que era una granoteta que li apretaves de darrere, en el cul de la granota, i saltava.
Sí.
Que això també és un tipus de figura molt interessant que té una certa mobilitat, no totes tenen una certa mobilitat. Quan agarre la grua, doncs jo jugué a imaginar-me i a que vola, qualsevol cosa, però n'hi ha peces que tocant-les doncs es mouen, caminen i coses així, no? Després també n'hi ha un altre tipus de manera de crear papiroflexia, que és per exemple el tesselat, és a dir, que vas fent com figures geomètriques que se van ensamblant, que es van juntant,
sí,
unes amb les altres. En aquest sentit, jo recordo una empresa del poble, que no sé què ha sigut d'ells, igual si es pot recuperar, es deia Paperart, i feia tot tipus de decoracions de paper, que eren una meravella. Recordeu també que ja ara està molt de moda aquestes làmpares de paper? Doncs en este tesselat, unint formes geomètriques, podem fer una làmpara de paper, pot ser utilitzant un d'estos papers una miqueta més moderns, que són ignífugs, que no es cremen, no?
Sí.
Quan doblem el paper, bàsicament tenim dos tipus de plecs, el que anomenem les valls i el que anomenem les muntanyes. Les valls és quan el paper el doblem cap a dins, i les muntanyes és quan el doblem cap a fora. No sé si teniu en la ment, els oients, la forma geomètrica d'una muntanya o la forma geomètrica d'una vall. Per tant, aquesta terminologia, aquestes paraules, les fem servir també en els origamis. Després tenim el que anomenem les formes bàsiques, que són formes a partir de les quals podem fer altres animals o altres, el que siga, avions o fins i tot... Si puc un dia de faré una ràdio de paper. A veure si ho aconseguís, qui te la porta
així.
Sí, sí,
així no li... en seguida quan te diuen de fer algo, te ve al cap tots aquests detalls que tindries que posar, eh?
Doncs bé, n'hi ha quatre bases, bàsicament. La del cometa, la del peix, la del pardalet i la de la granota que havia dit abans. A partir d'ahí continues doblant i fas altres figures.
Bueno, jo estic dient meravelles. Estic veient, per exemple, un cavallet de mar preciós.
Preciós,
si te poses a mirar en internet, n'hi ha meravelles de paper, eh? Fetes.
Sí, quant al paper, tenim pocs minuts perquè em saltaré algunes coses per anar al tipus de paper. El tipus de paper també és molt important perquè no tots els papers són iguals. Aleshores, n'hi ha uns papers que jo he fet servir moltes vegades que són de dos colors, que per una banda del paper és d'un color i per l'altra d'altre. Això heu d'anar a una papereria especialitzada i demanar aquest tipus de paper que per cada cara té un color. Perquè, clar, quan després fas els plecs, això dona un resultat molt bonic. Perquè... I després també, ara també està molt de moda, sobretot en els que treballen en escoles, papers de molts colors, que tenen moltes formes, figures, colors, i que si tens una miqueta d'art, el resultat també pot ser molt interessant. És a dir, no només dos colors, sinó decoracions directament ja dibuixades en el paper. El paper més apreciat en papiroflèxia i el més conegut és el que s'anomena el origamido. El origamido és una marca, de paper que fabrica una empresa que se diu Origamido Studio i està al càrrec de Richard Hale i Michael LaFosse. Aleshores, o són els fundadors, millor dit. I cada full de paper val $12. $12, perdó. Per tant, cada figura ens costarà de fer $12, no? Però hi ha altres tipus de paper més assequibles, serien el origami, que té una base de cànyamo, el que, bueno, el que la planteta esta que tots sabeu, no? El cànyamo.
A veure si donem idees, i ara és perquè volien fer paper de cànyamo, per això la tenien, i s'excusen ahir, eh?
No, però és la fibra, no? Perquè és una planta que té molta fibra, a més, sabeu que s'utilitza també per a moltes coses artesanals i tal. Doncs és molt important també el tipus de paper, no? Hi ha una altra marca que és el Tan, que és molt bona per a fer papiroflèxia en humitat, en aigua, per a les formes fer-les més, com es diu, més circulars, més boniques.
Sí, redoniles, no?
Molt bé, redoniles. Està el paper sandwich, que té paper de seda per una cara enmig, i este jo l'he vist, a veure si en alguna papereria, una fulla d'alumini i l'altra també seda. I això provoca que per fora tinga textura de paper, però a l'hora de doblar-ho com que es queda més el plec, no?
Claro.
I també és molt interessant per a algunes peces. Mira, un altre paper en el que jo he fet molta papiroflèxia, bueno, ho has de netejar una miqueta, el paper d'estrassa,
sí.
Quan anaves a comprar mescla, fiambre,
sí,
o
sí,
que siga,
sí.
I aquest paper per a algunes peces també és molt interessant.
Perquè, bueno, per el paper d'estrassa ara per dins porta una miqueta de plàstic, antes també en portava plàstic.
Efectivament, sí, sempre una miqueta de plàstic o no sé què és. Bueno, antes no sé, jo crec
antes
que...
Antes no, està dient Metxelo que no, que antes era estrassa, ara sí que porta plàstic, el d'estrassa seria, podríem fer-lo inclús, lograr més aquesta humitat perquè absorbeix, sí. Per això els aliments que compràvem anaven en les condicions que tocava, perquè sí, la veritat és que era un paper que jo no sé per què no el recuperem.
Jo he fet en això, doncs per exemple, vaixells grans, i això, i els has ficat en la piscina fins que s'afonaven, una cosa d'estes, i bueno, és interessant, i també perquè tardaven més en desfer-se, aleshores podies tindre els barquets per ahí passejant,
tenien més cos,
sí, i era molt més divertit. Jo crec que molta gent d'ací del poble ha fet això, perquè jo crec que no, tots hem tingut infantesa, no?
Tu t'imagines, Santi, en esta segona votació de Feijóo, la de quantitat de gent que estarà fent papiroflexia en este moment?
Sí, pues, home, pues, bueno, no sé si acabaran en totes les crítiques com Celia Villalobos, però he de dir que una miqueta els entenc. Ara
Sí, aixina, que ara que no mos sent ningú...
Vital, actual,
claro, ara que no mos sent ningú...
Tinc una certa comprensió.
La meva tendència és ratllar, fer dibuixos d'estos que no tenen ningun sentit.
Sí.
Bueno, però hem de passar a la papiroflèxia perquè com que quan ha acabat i ixe rato que tens que estar ixa, i que tens que estar sentint, té un resultat bonico, no?
I com té una vessant pedagògica...
Claro, claro.
Tu quan tornes a casa, si tens xiquets i te pregunten què has fet, clar, preguntar...
Tu ho mostres, no?
Clar, dius, he fet això.
Perquè... Què t'ha passat d'interessant? La meva filla em pregunta, mama, avui què t'ha passat d'interessant? Doncs pues jo podia mostrar, per exemple, la grua que tu has portat, així.
Efectivament, no? Perquè com hi ha coses de vegades que estan molt lluny de la vida real de les persones,
sí, si posem...
ahir ho dice, aleshores, pues, a una xiqueta què li pot interessar?
Claro, si posem pedagogia i papiroflexia...
Sí, sí, bueno, això és tot un món, perquè per a què serveix la papiroflexia? Doncs pues mira, pots desenvolupar la destresa, l'exactitud, ser precís, la precisió manual, la concentració, perquè per a fer això t'has de concentrar mínimament, si no, no és. També pots incitar a la creativitat, que l'alumne creï els seus propis models, que els busque ara en YouTube, o en qualsevol altra plataforma de vídeos d'internet, doncs ja pots veure com fan tots els plecs. Perquè antigament, i n'hi ha un codi internacional, havies de comprar llibres i els llibres tenien com una sèrie de símbols de com havies de doblar cada cosa,
sí.
I no sempre era fàcil ni comprensible. Aleshores, avui en dia això s'ha facilitat, s'ha democratitzat, i en un vídeo el pots anar aparant en cada pas, i revisant per a aconseguir fer-lo. També la memòria, perquè una vegada ho fas dos, tres, quatre vegades, això ja se te queda. I ho fas, com he dit, jo puc estar escoltant una conferència molt concentrat i fer un pardalet, un vaixell, una... No sé com es diu, també n'hi ha una peça que agafaves en els quatre dits i tenia quatre puntes.
Però això se fa inclús ara, i en funció del número que tu dies, teixia o una cosa o una altra, no? I tu posaves en cada cantonet una cosa escrita,
Tipo els pètals de flor, si te volia o no te volia.
Sí, per
exemple. Jo no sé, un joc que n'hi havia que era cel o infer, que jo jugava molt, que no sé si és que te n'anaves a l'infer si te tocava un color, o no recordo molt bé com funcionava, però crec que seria cel o infer. Bé, i després, per a la psicologia, doncs n'hi ha molts estudis, universitats sobretot israelianes, tinc així fins i tot un hospital, l'Hospital Carlos Holt de Trujillo de Cali, en el que s'utilitzava sobretot per a xiquets molt malets, per a... Doncs, el que hem dit, per a pensar en altres coses, per a pensar en coses boniques, no? Com és la creativitat, construir... I en general la papiroflexia, jo crec que ens hem de quedar que pot ser perfectament també en psicologia una teràpia. Una teràpia perquè quan estàs fent això no penses en els problemes o els estàs resolent, perquè al final la figura t'eix, no? És com un suport psicològic. I per tant, jo em quedo amb això, no? Que la papiroflexia, el paper, que molta gent este cap de setmana faig a grues, faig a pardalets, bombes d'aigua però que no les llança ningú, barcos, granotes, i així que no pensen coses roïnes ni en fer mal al que està al costat.
Fíjate, quan hem parlat de la càmera baja, no? del congrés, de lo que està passant ara, diuen la papiroflexia utilitzada com a ferramenta, com a teràpia en una sessió on se comparteixen sentiments i coneixement i ajuda a resoldre problemes i s'experimenta una comunicació no verbal.
Clar.
Un escenari de metes i objectius i una oportunitat d'un apropament no amenaçant. Pues al millor es faria falta estar un poc més relaxats,
sí.
I tindre i si apropament, no? Al millor se sorprenen fent el mateix a figura de papiroflexia, ho descarrego de dretes, dic jo, no?
Sí, sí.
I en compten punts en comú.
Sí, es tracta de fer coses creatives, no? I fent coses creatives, doncs també en la nostra vida social, política, acadèmica, el que siga, jo crec que ens trobem, si ens trobem fent allò que ens agrada. I jo crec que a molta gent ens agrada fer coses boniques, perquè si als xiquets els encanta... als adults també. Així que pot ser en la política, com has dit, el que hem de fer és construir més i com fem en la papiroflexia i no fer boles així quan un està nerviós que fa una bola a l'arruga però no té cap forma.
Eixa és, eixa és, eixa és. Santi Cortells, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Hasta la pròxima.